dia, són les 8.
La caravana, amb Rafa Sanahuja.
Sembla que les Canàries es queden molt lluny, però la veritat és que no tant. Allà passen coses que ens interessen una mica a tots. Estic parlant de l'actual situació de saturació dels centres d'acollida a les Canàries, més enllà d'un problema en concepte, un problema que marca vides, vides vulnerables. Ja sabeu que la recent reunió de governs autonòmics a Tenerife es va posar de manifest aquesta manca de consens i la falta de responsabilitat col·lectiva davant una emergència humanitària que no pot ser ignorada, però una mica sí que ho és. Les comunitats governades pel Partit Popular han evitat pronunciar-se sobre una modificació legislativa que regularia l'acollida de menors no acompanyats a les Canàries. Ho estic dient malament, Julià Julve, perdona.
No, és clar, és clar. Pensava que estaves fent un senyal.
Ah, no,
que
no.
Volies que et fes alguna
cosa,
què vol, què necessita.
No, que de moment la mirada de l'Ulu dic, ara, calla, que igual ho he dit tot malament.
Superbé.
Doncs em reitero, les comunitats governades pel Partit Popular han evitat pronunciar-se sobre aquesta modificació legislativa que regularia l'acollida de menors no acompanyats a les Canàries. Aquesta actitud que posa per davant els interessos polítics més que les consideracions humanitàries deixa en una situació de vulnerabilitat extrema a milers de nens i nenes que necessiten urgentment ser reubicats en condicions dignes. Alguna dada perquè us feu la idea de la magnitud de la tragèdia. Els centres d'acollida de les Illes Canàries alberguen 6.000 menors, tres vegades més de la seva capacitat, 6.000 menors. Tot i que el pacte inicial només preveu la reubicació de 400 menors a la península de manera voluntària, aquesta xifra és clarament insuficient per abordar aquesta emergència que estem vivint, aquesta emergència actual. La situació exigeix una resposta coordinada i solidària que involucri totes les comunitats autònomes d'una manera equitativa i justa. Grans preguntes que el tema em planteja. Com podem garantir una distribució justa i equitativa de menors migrants no acompanyats entre les comunitats autònomes per cuidar-los bé, bàsicament? Quin ha de ser el paper del govern central per assegurar que es compleixin els acords d'acollida i es proporcionin els recursos necessaris per fer alguna cosa amb cara i ulls, també dic jo? Com podem reformar la legislació actual per reflectir millor la realitat i les necessitats de les comunitats autònomes, garantint al mateix temps els drets humans dels menors migrants? No sé, seria qüestió tal vegada d'analitzar-lo. Dic jo que igual és hora que tots els actors implicats assumeixin la seva part de responsabilitat i treballin junts per trobar solucions duradores i humanitàries. La vida i el futur de milers de nens i nenes depenen justament d'això. 8 i 3 minuts clavats aquí a la caravana, ens posem amb l'actualitat.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Vinga, doncs ens posem amb els titulars. Ara sí, Júlia Julve, amb total... que no hi hagi malentesos de mirades.
No. Pensava que m'estaves fent un senyal perquè volies alguna
cosa. És que dic, Déu-n'hi-do, com no estic acostumat, són aquestes coses de fer editorials i
clar,
tot.
Clar, no.
Dic, igual estic...
No passa res. No.
I tu ets el paladín de l'actualitat. Dic, que ja.
No,
que la gent estigui...
No, tot bé, tot correcte. Va,
doncs vinga, els titulars del dia. Catalunya s'abstén el repartiment de 31 menors migrants no acompanyats dels 347 que han arribat en Pastera a les Illes Canàries, tot plegat després d'una trobada entre les autonomies i el govern espanyol que ha tingut lloc a Tenerife.
Sí, l'executiu de Pere Aragonès assegura que la proposta no s'ajusta a la realitat i, mentrestant, Vox ja ha anunciat que trenca tots els pactes de govern amb el Partit Popular a les autonomies on governen plegats després que els de Núñez Feijóo acceptessin l'acollida d'aquests joves.
I la Conferència Espanyola de Religiosos obre la porta a incloure casos d'abusos comesos fora d'Espanya dins del pla de reparació a les víctimes.
L'última paraula la tindrà la comissió que avaluarà les indemnitzacions. La conferència reivindica que l'Església té el dret i també el deure respondre a uns fets que han tingut lloc dins del seu àmbit.
I Podem emprendrà accions polítiques i legals sobre el rastreig massiu que l'anomenada policia patriòtica va fer als seus diputats durant el segon mandat de Mariano Rajoy.
Sí, aquesta anomenada policia patriòtica va fer servir les bases de dades del Ministeri de l'Interior per espiar les vides d'Irene Montero, Yolanda Díaz, Íñigo Errejón i, en el cas de l'exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, 39 usuaris diferents van fer 121 cerques amb el seu nom en només un any.
Aquest migdia tindrà lloc la benedicció del nou abat de Poblet, Rafael Barrué.
Es farà l'església principal del monestir de Santa Maria de Poblet. Va ser elegit abat d'aquesta comunitat cistercenca el 22 d'abril passat. Una celebració que comença a les 12 del migdia i es podrà seguir en directe pel nostre canal religiós online Animast.
I pel que fa als esports, Xavi Toscano, bon dia.
Què tal, bon dia.
Anglaterra i Espanya jugaran diumenge la final de l'Eurocopa.
Així és, els anglesos han guanyat aquesta nit a la selecció dels Països Baixos per 2-1, tot i començar perdent després d'un gol d'Alex Lloren a Xavi Simons, un penal marcat per Harry Kane i un gol al temps de descompte de Watkins han donat la victòria al Regne Unit. La final es juga diumenge a les 9 de la nit a l'Estadi Olímpic de Berlín.
I a la Copa Amèrica la final la jugaran Argentina i Colòmbia.
Els colombians s'han desfet de l'Uruguai amb un solitari gol de Lerma. Ha estat un partit intens que ha acabat amb una baralla a la grada de l'estadi després que un grup de jugadors uruguaians, entre ells Ronald Araujo, hagin volgut saltar la tanca per agredir un grup d'aficionats colombians.
De seguida ho expliquem tot plegat una mica més extensament, però abans, Judit Vallès, bon dia.
Bon dia.
Ànims, Judit.
Gràcies.
Veig un dia complicat, eh?
Dijous.
Després esmorzes bé, que és lo teu, i ja està. A la cara B, què ens portaràs?
Mira, avui a la cara B explicarem una detenció a l'aeroport del Prat d'un home que portava 38 cadàvers d'ocells protegits a les maletes d'equipatge. Després parlarem d'una nova tendència que està a l'alça, de llogar piscines privades per hores o per dies. I per acabar la cara B escoltarem a Estopa, que ahir van fer un concert multitudinari a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
Gràcies, Judit, gràcies, Xavi. T'escoltem després. Ara, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
I 6 minuts. A aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera en un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Bon dia. Les temperatures han estat altes. Ha estat una nit més calorosa, nit tropical a bona part de les comarques del litoral, algunes del perlitoral. Ara mateix, per exemple, 24 graus a Barcelona, 23 a Lleida, també a Tarragona i 19 graus a Girona. Unes temperatures diurnes que avui en general es mouran entre els 30 i els 35 graus a bona part de Catalunya. Hi haurà alguns punts de la costa on no arribaran els 30 i també hi haurà alguns punts de l'interior, especialment Pla de Lleida i també les comarques de l'Alt i del Baix Empordà, on avui es podria arribar a màximes de més de 37 graus a causa del vent del sud que tindrem. Per tant, doncs, una jornada d'avui molt calorosa arreu de Catalunya. Aquesta tarda augmentarà la nuvolositat a les comarques del Pirineu, del Prepirineu, Catalunya Interior i comarques també de Lleida. I tindrem precipitacions que afectaran tot el Pirineu de Lleida i arribaran ben bé fins a la comarca de la Noguera. Per tant, arribaran una mica més cap al sud respecte a les que teníem ara fa uns dies. En canvi, a la costa, un ambient força més assolellat i, com dèiem, amb molta humitat i, per tant, molta aixafogó. De cara a demà hi haurà canvi de temps, tindrem força més núvols arreu de Catalunya, afluixarà una mica la calor i a la tarda els ruixats i les tempestes seran més extensos. Afectaran tot el Pirineu, el Prepirineu, comarques del nord i de l'interior de Barcelona i també de l'interior de Girona. De cara al cap de setmana, nuvolositat variable, ruixats cap al nord i temperatures una mica més baixes, però encara amb calor.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Salem cap al RAC, Carla Buigas. Molt bon dia.
Bon dia, matí sense incidències a les carreteres catalanes. Sí que hi ha retencions a punts habituals. Al Baix Llobregat, a la 2, a Pallejà i Sant Feliu, també la B23 a Molins de Rei i densitat a la C32 a Viladecans, tot cap a Barcelona. Al Vallès hi ha lentitud a la P7 de la Roca Montornès, direcció Tarragona, i també la C58 a Sant Quirze. També hi ha complicacions en aquesta mateixa via, l'entrada i sortida de Barcelona per la Trinitat, amb retenció en els dos sentits. També a la C7 els túnels es regula el trànsit, com sempre. I a les rondes, retenció a la ronda de dalt de Nou Barris a la Vall d'Hebron, també des de Sarrià cap al Nus del Besòs, i a la ronda litoral són 6 quilòmetres de Sant Adrià fins a la Ciutadella i també Montjuïc en sentit nord. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Carla. Hora i moment de dir-li bon dia a la gran Olma Giró. Olma Giró, bon dia.
Rafael, molt bon dia.
Ai, Rafael.
Ai, Rafael.
Això, Rafael, m'ho diu gent de moltíssima confiança.
I aquesta sóc jo, no?
Bueno,
bon dia, Rafael, però no, bon dia a tu.
Igual en un estadi una mica...
Ai, ai, Rafael, de debò.
Bueno, que tens calor aquest matí? Estic al·lucinat.
No, no, ara ja tinc fred, estic tremolant. No em veus que vaig amb un mocador així com si fos un xal?
Sí, un xal.
Júlia, que fa fred en aquest estudi, dóna'm la raó.
No, avui no. És que jo avui tinc molta calor, moltíssima.
No, no,
fa calor.
Però generalment, sí, generalment a l'estudi fa molta fred.
Gràcies, algú ho havia de dir.
Sí, sí, sí.
Això és qüestió de... Cada dia, estic aquí com un clau cada dia, fa fred.
Bé, amics oients, aquesta és la realitat de Radio Estel. Tres persones, tres sensibilitats, i cap d'elles es posa d'acord amb l'altra.
Escolta,
va, donem-li avui... bon dia a, la, a coses, a
sí,
gent.
Sí, avui, com que jo agafo les regnes del bon dia, Rafa, sí. Em sap molt de greu dir-te que no hi haurà futbol, n'estic farta de futbol. Farta ja de veure partits a les 9 del vespre cada dia, no puc més. Llavors avui he decidit no dir res de futbol. Val. I donar el bon dia als amants de l'animació, perquè poc se'n parla de l'èxit de la nova entrega d'Inside Out.
Alegria, tristesa, fàstic, mandra.
Odi.
Odi. No, odi no n'hi ha, n'hi ha ràbia.
El mateix.
Ràbia.
Perdoneu, com es nota que no l'he vist.
Odi de moment no.
Heu vist la pel·lícula?
Sí, sí.
Jo no.
Tu no, Júlia? És meravellós. T'ho dic, és meravellós.
No, no, la vull anar a veure.
Sí, sí.
Tu l'has vist, Jordi? Meravellós.
Jo la vull anar a veure.
Sí, jo també.
Perquè, a més, tracten uns temes absolutament complexos de manera divertida, sensible... no sé com dir... És...
No, no, tothom en parla molt bé. I mira que és una pel·lícula d'animació, a vegades i diem, no, això és de nens petits. Tothom en parla meravelles.
L'animació, i especialment Pixar, ja fa molt que juguen la primera divisió del cinema. Però en aquest cas, a més, és que, no sé, fan un viatge fantàstic per la ment d'un adolescent. I jo, com a pare d'adolescent...
Clar, tu et toca de prop.
Vas passar la pel·lícula dient... Clar, sí.
Ara ho entenc tot, no? No, en aquest cas estem parlant de la segona entrega d'Inside Out, que ahir, atenció, es va convertir en el títol més taquiller de tota la història de Pixar, que això són paraules majors,
sí, sí.
I a dia d'avui és la quarta pel·lícula animada més taquillera de tot el món després d'aconseguir una recaptació de més de 1.250 milions de dòlars.
Estan en el propi Disney i està al·lucinant, no s'esperava.
No, no, és molt bèstia. És que, de fet, perquè ens en fem una idea, la pel·lícula dirigida per Kelsey Mann ha superat a Los Increíbles 2, que també va ser un èxit en el seu moment, el 2018.
Sí.
Només als Estats Units, la pel·lícula Inside Out 2 ha recaptat més de 543 milions de dòlars, mentre que l'estranger, fora dels Estats Units, ha superat els 708 milions de dòlars. La pel·lícula s'ubica d'aquesta manera com la quarta pel·lícula d'animació més taquillera dels últims temps, per darrere, però, aquesta sí que, evidentment, doncs, encapçala la llista, Frozen, del 2013.
No, però la superarà. La superarà, segur.
Jo també ho penso.
Sí, sí.
També està per darrere de Super Mario Bros, que va ser un èxit l'any passat, el 2023, i darrere de Frozen 2, que va sortir el 2019.
Jo crec que les superarà totes. Té marge. Té
pot
molt
ser,
de marge.
Home, fa res que s'ha estrenat
I
Inside
a més
Out 2.
Estarem contents, perquè al final és, Inside Out 2 és una obra magna, és una obra superior a aquestes tres que has esmentat, que són més divertiment, que estan bé, no? Clar, que Frozen a mi no m'agrada, però bueno. No, no, meravellosa.
Meravellós.
I no penseu, si sou adults, aneu al cinema igual, la gaudireu. És que no tingueu prejudicis amb això.
Doncs per tant, Rafa, animació en plena forma i bon dia pel món de l'animació i pels qui la gaudeixin. Com deies, tant nens com adults.
Doncs gran bon dia.
O senyors grans.
A manca de... A manca de futbol, doncs animació. I vitamines, a qui li donem aquest matí?
Avui vitamines per tota la restauració de Barcelona, perquè tenim en marxa el que diríem la guerra del pa.
Panadero soy, porque sé hacer pan, y otros con placer se lo comerán. Siempre se empieza echando al agua sal.
Aquest perquè, pel qui no ho sàpiga, és Chema, el panadero de Barrio Sésamo. Una cançó que, si l'escolteu una estoneta més, no la podreu deixar en setmanes.
L'agua con sal.
Perquè és enganxosa com ella sola.
No, no, algú maleirà.
Què passa amb la guerra de pa?
Doncs que hi ha una croada que ja fa anys que mantenen el Gremi de Restauració de Barcelona contra les fleques amb degustació, que diuen que incompleixen la normativa vigent, que, a més, això d'incomplir la normativa vigent, doncs que s'ha empitjorat aquesta situació durant aquesta setmana, perquè hi ha hagut una triple denúncia contra un centenar de negocis on han trobat irregularitats. Segons diuen, els establiments no respecten un article, l'article 39 de l'Ordenança d'Establiments i Centres de Comerç Alimentari, i han tornat a denunciar aquesta situació a l'Ajuntament de Barcelona. Com dèiem, fa anys que mantenen aquesta croada. Segons dades internes del Gremi de Restauració, les irregularitats més habituals són, per una banda, superar els 20 metres quadrats dedicats a la degustació, per altra banda, també vendre begudes alcohòliques o vendre productes d'altres especialitats que no són especialitats que deriven del pa o de la brioixeria. I Llavors també es resulta que fan servir fórmules comercials, com els dinars, els sopars o els menús, que a més això es pot llegir a les pissarres i els cartellets a fora.
És que a mi em crida l'atenció. Jo de vegades entro a fleques, a panaderies, que t'ofereixen un dinar. És com... A mi sí que em sorprèn, no? No sabia que estaven incomplint una normativa, però que és una cosa molt habitual.
Doncs estan incomplint l'article 39.
Ja.
I per això els anuncien. Per tant, pa amb vitamines, que diríem avui, per tots ells.
Molt bé. I aquí no li arrencarà el cotxe, Olma?
Avui hi ha molta gent, Rafa, perquè estan de ressaca, entenc que física i mental, però sobretot emocional, perquè ahir van viure l'experiència Estopa.
Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un Seat Panda. Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un Seat Panda. 10:40 por mes.
No era la primera vegada que l'estadi olímpic s'omplia de gom a gom, no hi cabia ningú més.
Quin bon rotllo de bon matí.
Sí.
Estaria escoltant Estopa tot el dia.
Van fer-ho molt bé.
Sí.
Però hem de dir que mai fins aquest dimecres ho havia fet per rebre una banda local i que a més va actuar en solitari.
Sí.
I qui ho va aconseguir? Els Estopa. Cal remuntar-se a noms com Julio Iglesias o Lluís Llach i els seus concerts que feien al Camp Nou per igualar el que han aconseguit els germans a Cornellà.
Uh-huh.
David i José ja sabien què és tocar en grans estadis durant aquesta gira multitudinària que s'han regalat amb motiu del 25è aniversari d'Estopa. Els anys passen per tothom i el llançament del disc Estopia. El sol de la Cartuja i el Metropolitana els precedien, però aquesta vegada actuaven a casa davant de 60.000 persones.
Uh-huh.
Estem jugant a casa i no podem perdre ni empatar, va dir David als primers compassos. Visiblement emocionat, llagrimet als ulls, després de reconèixer que era un mal dia per deixar-los tranquil·litzats. Un concert que va començar, per cert, poc se'n parla, també 40 minuts tard.
Ah, sí.
I hi va haver-hi un caos. Jo, pobre de mi, vaig quedar per allà a prop de Montjuïc.
Tu vas a veure l'ambient sempre, no?
No. Jo vaig quedar per anar a prendre alguna coseta amb amigues per allà a Montjuïc, perquè és una zona que ens queda com a punt mig.
Val.
Jo m'assec... mitja hora tard. I mira que són amigues que no acostumen a fer tard. Què passa?
Pels embussos i...
No es podia transitar per Barcelona. Era impossible, de debò. I tot eren clàxons, pipi.
I van tenir el detall, no? De
començar 40 minuts tard.
No perquè ells volguessin, sinó perquè la gent pogués arribar. No?
La fauna estupiana, però prou caracteritzada.
Sí,
sí, perquè caminaves per allà i tots anaven amb samarreta negra, d'Estopa...
De Cornellà.
Vamos a ver un poco el concierto en definitiva.
Amb Benet Geminada, con ella.
Sí. Però que va ser un gran concert i nosaltres que sempre ens n'alegrem, sempre a favor d'Estopa, però mal dia també per tots els que els van acompanyar, a veure si no els arrenca el cotxe avui de ressaca emocional i estòpica.
Que les quiten lo bailao.
Rafa.
Sí.
Clar, o sigui, avui hem de dir que suposo que els oients ja se n'han assabentat a aquestes hores, però que en Joan el tenim a casa avui.
Ai, sí, en boxes.
En boxes. A més, ens hem perdut l'editorial d'en Joan, no passa res, tu has fet la teva.
Sí, a canvi surt inclòs, però està bé.
En un altre estil, s'ha de dir, no? Diferent, si més no. Però, mira...
L'anècdota del dia ja la tinc feta. I què?
El que faig és portar-te una petita editorial, una mica marca Trias,
sí?
Per tenir l'altra visió, que també està bé, jo crec que els oients potser...
Clar, perquè no perdin l'acostum.
Així que, Joan Trias, què n'opines? Així en general, sobre qualsevol cosa.
Molt bèstia.
La caravana, l'informatiu.
Sí, de la mà de Júlia Llull, ens posem amb l'informatiu i us expliquem, per exemple, que Catalunya s'absté en el repartiment de menors migrants no acompanyats provinents de les Canàries, tot plegat després de la reunió entre les autonomies i el govern espanyol. Els de Pedro Sánchez volien que Catalunya acollís 31 dels 347 migrants.
Sí, el conseller de Drets Socials en funcions, Carles Campuzano, ha remarcat que el sistema de protecció de la infància hi ha acollits 2.369 menors migrants, però que el Ministeri incomptabilitza hores d'ara 1.417. Per això el conseller insisteix que fins que les xifres no siguin reals no avalaran cap proposta. I en una mateixa línia també s'ha situat la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras.
El govern espanyol està negociant amb Junts per Catalunya la delegació de les competències en matèria d'immigració. Un cop hàgim tancat aquesta llei de delegació de competències, podem seure i podem parlar de Canàries i d'aquesta sobresaturació que hi ha, que no és exclusiva de Canàries, perquè també existeix a Catalunya. Podem parlar de Canàries, podem parlar també de la Rioja o de Cantàbria, que tenen zero menors acompanyats.
Míriam Nogueras insisteix que Catalunya ha estat sempre solidària i que ho continua sent, però que no pot ser que sempre acabin pagant els catalans. Junts recorda que Catalunya ja va acollir, sense rebre recursos, prop de 2.000 dels 6.000 immigrants que van arribar en pastilla.
I a tot això perillen els governs autonòmics on governen PP i Vox. Els de Santiago Abascal han dit que donen per trencats els pactes pel repartiment de migrants i convoca d'urgència la direcció.
Sí, la formació d'extrema dreta, de fet, ja havia amenaçat amb trencar els pactes que donen suport al PP a diverses autonomies si finalment acceptaven aquest repartiment. Una amenaça que els de Núñez Feijóo no han tingut en compte a la conferència sectorial celebrada aquest dimecres a Tenerife. Això és el que deia Núñez Feijóo aquest dimecres sobre l'amenaça de Vox.
No sé lo que va a hacer Vox, lo que sí le digo es que nosotros estamos cumpliendo taxativamente los compromisos de un partido de Estado y también estamos cumpliendo taxativamente los acuerdos de estabilidad entre comunidades autónomas en las que gestiona Vox, que en las propias comunidades donde están gestionando ya hemos acogido menores. Comunidades del Partido Popular y Vox, alrededor de 1.800 menores y entiendo que no se puede amenazar a nadie por cumplir con su deber.
Però, Júlia, si això succeeix, serà un daltabaix, no? Perquè de sobte moltes comunitats autònomes es quedaran penjades.
Jo ho deia. Les declaracions que ha fet Feijóo portaran cua. Portaran cua perquè...
Sí, perquè està passant a la cara de l'Abascal i companyia.
Clar, i dic, això provocarà un daltabaix molt bèstia. I avui Vox ja s'ha pronunciat i, de fet, tenim la direcció reunida i que faran segurament algun comunicat o alguna compareixença. Però clar, és que governen en coalició
a
moltes autonomies.
Exactament.
És que llavors, aquesta crisi, vull dir, alguna cosa passarà i Vox avui farà alguna compareixença i Feijóo es pronunciarà també. Feijóo no es quedarà callat, però Feijóo va ser ahir molt taxatiu i ahir amb aquesta declaració ja ho deia, no ell? Mm. RQR, hem d'acceptar l'acollida de migrants.
És que, no, que bé per... Jo crec que molt
tot
bé per...
Tot i l'amenaça de Vox,
exacte,
és a dir, ens és
per,
igual.
La personalitat d'Alberto Núñez Feijóo, en aquest cas, doncs està molt bé perquè es manté ferm davant una amenaça clara, no?
De l'extrema dreta.
Ara, si succeeix i es retira el recolzament, és que s'haurà de fer un pensament en totes aquestes autonomies i ajuntaments i tot.
I que altres partits aprofitaran...
Home,
per mirar de governar en aquests territoris.
Exacte. Serà una escletxa per on miraran de colar-se. En fi, estarem ben atents i us ho explicarem aquí a Radio Estel. Ara canviem de tema. La Conferència Espanyola de Religiosos obre la porta a incloure casos d'abusos comesos fora d'Espanya dins del pla de reparació a les víctimes. L'última paraula la tindrà la comissió que avaluarà les indemnitzacions.
Sí, ells seran els encarregats de dir si es poden incloure o no casos foranis. Així ho explica Jesús Díaz, des del president de la Conferència Espanyola de Religiosos, en una entrevista en aquest mateix programa.
Ese órgano que se genera, ¿no?, desde la Conferencia Episcopal o desde la Iglesia en España, una de sus competencias será discernir esta cuestión. Probablemente si son religiosos españoles que dependen de las congregaciones o de las diócesis que estamos en España, es decir, que el superior mayor es el obispo, porque pertenece a esa diócesis, aunque esté trabajando en tercer país o de una congregación, lo consideraríamos, por supuesto.
Díaz reivindica que l'Església té el dret i el deure a respondre a uns fets que han tingut lloc dins del seu àmbit.
A més, Jesús Díaz critica les declaracions del ministre de Presidència i Justícia. Félix Bolaños opina que el pla s'havia fet de manera unilateral.
El president de la Confer ha dit que l'Església ho fa sempre des de les seves conviccions i no perquè vingui un govern a dir què ha de fer respecte a tota aquesta situació. Sigui com sigui, Díaz també ha estès la mà de nou a l'executiu de Pedro Sánchez, tot recordant que l'Església sempre està oberta al diàleg.
I pel que fa a les víctimes, part molt important, des de la Confer ja han començat a parlar amb algunes d'elles a títol individual. Tot i això, en l'entrevista, Díaz no va detallar quin paper tindran a partir d'ara.
En aquest sentit, el president de la Confer destaca, això sí, el paper de les víctimes a l'elaboració d'aquest pla de reparació dels abusos.
Bueno, las víctimas nos han ido ayudando también a perfilar los documentos. Es decir, desde la escucha que hemos establecido tanto con asociaciones como desde el conocimiento que tenemos con las víctimas individual, nos han ido de alguna forma modulando a nosotros, ¿no?, en aquellos aspectos que yo diría son imprescindibles o a la hora de tener en cuenta una reparación integral de la víctima. En ese sentido, es decir, los textos respiran
de alguna forma también esa escucha que la Iglesia ha hecho, ¿no?
Díaz també assegura que els textos hauran d'anar evolucionant perquè no estan tancats. I, per últim, el president de la Confer també ha assegurat que el papa Francesc té constància del pla de reparació d'abusos que s'ha aprovat aquesta setmana.
I ara tornem a la plana política. Atenció a aquesta notícia. Bé, no sé si és plana política, una mica també d'espionatge, no sé. Ara ho valoreu també, amics oients. Podem emprendre accions polítiques i legals sobre el rastreig massiu que l'anomenada policia patriòtica va fer als seus diputats durant el segon mandat del popular Mariano Rajoy.
Sí, concretament durant els anys 2015 i 2016, a través de les bases de dades d'Interior, la policia va fer centenars i centenars de consultes per investigar les vides dels 69 diputats d'aquesta formació, entre els quals cares conegudes Irene Montero, Yolanda Díaz, Ione Belarra, Íñigo Errejón, Xavier Domènech o Pablo Bustindú. I en el cas de l'exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, es van fer 121 cerques amb el seu nom durant l'any 2015, i és que fins a 39 usuaris van rastrejar 4 bases de dades diferents a la recerca d'informació sobre Pablo Iglesias. Ara el jutge Santiago Pedraz té sobre la taula un informe de la Unitat Informàtica i Comunicacions de la Direcció General de la Policia sobre totes les sol·licituds d'accés als arxius policials d'aquests diputats de Podem per part de funcionaris. L'informe inclou un recull de cada accés o intent d'accés a les dades, la identitat del funcionari que ho reclama, la data, la persona a la que es buscava, el motiu expressat per la sol·licitud i també les dades que sol·licita.
Bueno, són detalls que podran permetre esclarir molt bé, no? Perquè si poden anar a buscar la persona i dir això, per què ho feies, amic?
Clar, però això també et fa adonar que això va passar el 2015 i el 2016. Sí. I les coses que passen, que no sabem, i la gent que està sent espiada...
Sí, no, millor no pensar... Julià Julbe, perquè no aniríem...
Si li dono voltes que, i si fa 10 anys...
Si penses això, et borraries tota la teva vida digital. Clar. I viuries a la muntanya, no? Allà com un ermità.
És que al final, o sigui, i el dret a la intimitat...
No, és que...
El perds totalment.
Totalment. Vinga, més qüestions. Tot a punt per la benedicció del nou abat de Poblet, Rafael Barrué. La celebració començarà avui a les 12 del migdia a l'església principal del monestir de Santa Maria de Poblet, evidentment, i es podrà seguir en directe pel nostre canal religiós online, Ànima Estel. L'abat general de l'ordre cistercenc, Mauro Giuseppe Lepori, realitzarà pròpiament la benedicció abacial. Barrué va ser elegit, recordem, abat d'aquesta comunitat cistercenca el 22 d'abril passat.
Fra Rafael ha assegurat que una de les seves grans prioritats és facilitar que els joves coneguin més la vida monàstica de la seva comunitat. Són declaracions al programa Sense Distància d'aquesta casa de Ràdio Estel.
Fer un moviment o un pas, no?, de donar a conèixer la vida monàstica, perquè hi ha molts joves, i no tan joves, però joves sobretot, no?, que a lo millor no coneixen, no tenen ni idea de la vida monàstica. Sempre pensen que és una cosa que veus en una pel·lícula i prou, tot i que venen a l'hostatgeria, però crec que en un aspecte més, diguem, de plantejament de vida, no?
L'abat de Poblet, després de confirmar que participen en la missa tots els bisbes de Catalunya i alguns abats cistercencs, ha explicat que la benedicció ha demostrat la rellevància d'aquest monestir.
És un monestir més central de Catalunya, perquè estan els reis enterrats, uh-huh. I després perquè, bueno, tota la tradició dels monjos cistercencs, no?, que llevat del període de la desamortització, pues, ha creat, no?, la història de Catalunya.
L'abat ha confirmat que la celebració de la benedicció va ser, els esperen diverses autoritats civils, com el president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, la consellera també de Cultura en funcions, Natàlia Garriga, entre d'altres personalitats.
Qüestions bàsiques per arrencar aquest dijous, però han passat més coses. Dos minuts i arribarem a 9:15. L'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, celebra que el govern espanyol i català hagin aportat finançament per renovar els vitralls dels finestrals i el terrat de la catedral de Barcelona, Júlia.
Sí, el cardenal considera necessari que les administracions públiques col·laborin amb la conservació històrica de l'edifici i apostin també per preservar tot el seu valor religiós, històric i cultural.
Esa unión de instituciones esa unión de asociaciones, de toda la ciudadanía que se une para proyectos comunes, hace que las cosas vayan bien y la sociedad funcione y podamos guardar tanto patrimonio.
Doncs qui visiti la catedral a partir d'ara podrà veure que té una nova brillantor, els vitralls llueixen com nous, es poden accedir a noves zones del terrat i tothom que ho desitgi pot consultar arxius històrics des de la seva pàgina web de la institució.
I a casa nostra, el diputat d'Esquerra, Rubén Wagensberg, preveu tornar a Catalunya més d'hora que tard. La decisió l'ha pres després que el Tribunal Suprem hagi arxivat la causa contra ell, que l'investigava per estar darrere de Tsunami Democràtic.
Jo penso que ara sí, ahir teníem aquest dubte de si a mi se m'arxivaria o no també la causa. Doncs al llarg del dia avui acabarem de veure quan i com ho fem. Ella sabia que el dissabte volia estar a Catalunya i per tant doncs treballarem per, i ja us ho direm evidentment, doncs per poder tornar, sí, sí, dissabte, abans de dissabte.
Tot i això, el diputat d'Esquerra ha afegit que és un moment agradós, perquè Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig encara no poden tornar, i també defensa que ara cal reformar el Codi Penal perquè cap persona sigui acusada de terrorisme per manifestar-se.
I encara sobre l'amnistia, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya nega aplicar-la a l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, a l'exvicepresidenta, Joana Ortega, i a l'exconsellera d'Educació, Irene Rigau. Els tres van ser juzgats per la preparació de la consulta independentista del 9-N del 2014, i el Tribunal considera que no es pot amnistiar una pena que ja s'ha complert.
Sí, en una breu interlocutòria, els magistrats diuen que tenen dubtes sobre la constitucionalitat de la llei d'amnistia, però abans d'això ja consideren que no es pot aplicar en aquest cas concret perquè les penes ja s'han complert i els antecedents han quedat cancel·lats des del juliol del 2020. Artur Mas va ser condemnat, recordem-ho, 13 mesos d'inhabilitació, Ortega 9 mesos i Rigau a 6 per desobediència al Tribunal Constitucional. Fiscalia i Defensa ja havien reclamat aquesta llei d'amnistia.
I el mateix tribunal ha decidit no aplicar l'amnistia a l'expresident Quim Torra, condemnat per desobediència en el cas de les pancartes en suport als presos polítics al Palau de la Generalitat, i planteja a les parts presentar una qüestió prejudicial al Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea.
La sala presidida per Jesús María Barrientos planteja també presentar un recurs d'inconstitucionalitat als casos que afecten l'exregidor de la CUP a Lleida, Pau Juvillà, i l'exconseller d'Exteriors, també Bernat Soler. En tots els casos, el magistrat argumenta que, tot i que encaixen en el marc de l'aplicació de l'amnistia, té dubtes de la seva constitucionalitat i que pot vulnerar els principis de seguretat jurídica i d'igualtat davant d'aquesta llei.
Mirem cap a Europa, on l'actual presidenta del Parlament i candidata a revalidar el càrrec, Roberta Metsola, ha expressat el seu compromís a debatre l'ús del català a l'Eurocambra durant la pròxima legislatura.
En una reunió amb els Verds, la dirigent maltesa ha assegurat que portarà aquesta qüestió a la mesa dels vicepresidents si un estat ho sol·licita, tal com va passar el setembre, després d'una petició en aquest cas del govern espanyol. Així ho ha assenyalat a través de les xarxes socials l'eurodiputada d'Esquerra, Diana Riba, present també en aquesta reunió. Les paraules de Metsola han estat una resposta a una pregunta precisament de la mateixa Riba en el marc d'una trobada on la dirigent també ha exposat els principals objectius de cara al seu possible segon mandat.
I el grup de socialdemòcrates al Parlament Europeu ha escollit aquest dimecres l'eurodiputat català Javi López com a candidat del partit a vicepresident de l'Eurocambra.
López ha dit que és un honor ser candidat del seu grup a la vicepresidència i també ha agraït la confiança del partit. Ha dit que seguirà treballant per reforçar el Parlament, abordar els grans reptes de la Unió Europea i donar solucions als problemes de la ciutadania. Recordem que el Parlament Europeu té 14 vicepresidents i els socialdemòcrates presenten 5 candidats, entre els quals Javi López.
I tornem cap a casa nostra. Pel que fa a la informació municipal, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha mostrat el seu rebuig als incidents contra els turistes durant la manifestació dissabte passat a la ciutat.
Així mateix ho ha dit durant una conversa organitzada per La Vanguardia i al costat de l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Yo rechazo, y que lo han hecho miembros de mi gobierno, cualquier muestra de hostilidad contra personas que visiten la ciudad de Barcelona, y quiero decirle a todo el mundo que son bienvenidos y bienvenidas. Somos una ciudad acogedora, somos una ciudad que da la bienvenida a la gente que nos visite, nos da lo mismo de qué país, de qué origen y con qué capacidad adquisitiva, y creo que escenas como las que hemos visto no son de recibo en nuestra ciudad.
D'altra banda, Jaume Collboni ha avisat Almeida que els baixos impostos de Madrid van en detriment dels serveis públics i del sistema del benestar, mentre que el madrileny ha defensat que no fan dumping fiscal. Ha advertit que tractar de pujar-li els impostos a Madrid no genera automàticament un augment de l'activitat autonòmica, de l'activitat econòmica a altres llocs.
Dumping fiscal? Tenim clar el concepte,
sí,
perquè jo no.
Però, un moment, és que...
Heu fet una pregunta massa complexa.
És una mica massa complexa.
Val, sí. Val. No passa res. El dumping fiscal, amics oients.
És que podríem estar una hora...
Em comprometo que durant el matí en algun moment us explicaré què és el dumping fiscal i m'ho explicaré a mi mateix. Però bueno, que el Martínez Almeida diu que no el fan directament. Val? El juzgat número 1 de Barcelona ha acceptat una de les peticions de suspensió del tancament de les parades d'ocells de la Rambla previst per dijous.
Sí, el jutjat té ara 3 dies per pronunciar-se sobre aquesta qüestió i fins que hi hagi una resolució el dispositiu queda suspès. Dimarts el consistori recordava els antics ocellaires que aquest dijous havien d'entregar les claus. L'Ajuntament els va enviar el 26 de juny una diligència d'execució que els donava 10 dies per deixar les parades i els alertava de l'execució forçosa si no ho feien.
I ens ho comentava Olma Giró aquest matí en el Bon Dia. Tenim polèmica perquè el Gremi de Restauració de Barcelona fa temps que ha declarat la guerra a les fleques amb degustació. Es tracta de cadenes com, per exemple, Vivari 365 o 365, a casa diem 365. El Fornet o Granier, està ple tota Barcelona d'aquests forns, d'aquestes fleques, i aquestes van una mica contra aquestes, entre d'altres. Aquest dimecres el Gremi ha presentat una triple denúncia contra 100 establiments d'aquest tipus.
El director general del Gremi, Roger Pallarols, denuncia que aquests establiments actuen amb absoluta impunitat fent de bars quan no ho són, i per això consideren que són una amenaça pels bars i la resta de restaurants. A més, assegura que les inspeccions municipals han confirmat que hi ha incompliments en 9 de cada 10 casos.
És habitual, com amb una fleca amb degustació, es veuen croquetes, es veu bacallà, es veu amanida, i això res té a veure amb l'especialitat alimentària, i també detectem de manera habitual l'ús de fórmules comercials que estan reservades exclusivament per la restauració, com són els dinars, els sopars o els menús, expressament prohibits a l'ordenança per a aquest tipus d'establiments.
Els restauradors han denunciat que en tots aquests establiments se supera l'aforament marcat en 14 cadires i es venen begudes alcohòliques. A més, els treballadors d'aquestes fleques cobren 400 euros menys per la mateixa feina que fa un cambrer en un bar o en un altre restaurant.
Molt bé, doncs dumping fiscal. Ja tinc la dada.
Sí. Val. Ve és que ser... jo sé el que és, però és molt complex d'explicar.
Sí, però ho farem molt fàcil, perquè he trobat una definició prou fàcil. Ve a ser que una comunitat autònoma o un país tingui uns impostos més baixos que altres per atraer doncs, les empreses, per atraure empreses i inversors, grans fortunes.
Rebaixar impostos, sí.
Exacte, és una mica el que passa amb la llei Mbappé. No? És a dir, perquè vingui aquí Mbappé, rebaixem una mica els impostos perquè sigui més fàcil. Clar, és una mena de competència desleial cap a altres comunitats autònomes que no poden ser, a punt que en fa la Sílvia Muñoz molt encertadament. Doncs ja està, disculpeu la meva ignorància, amics oients, per aquestes coses. L'havia escoltat, però no sabia exactament el que era, el dumping fiscal. Vinga, més coses. El govern ha engegat la campanya a l'aigua RIC 0 per alertar dels riscos d'ofegament i apel·lar a la prudència de la ciutadania aquest estiu. Tot això perquè en el que portem d'any, 7 persones han mort ofegades a les platges i piscines de Catalunya.
El conseller de l'Interior en funcions, Joan Ignasi Helena, ha recordat alguns consells bàsics per gaudir de l'aigua, això sí, amb seguretat.
I perquè allò que és de sentit comú, doncs ho practiquem, no? Que és que a la platja, doncs, un nano no es pot banyar sol, i el nano ha d'estar vigilat, i que si no el trobes bé no hi has d'entrar, i que si la mar està moguda i amb molt de vent, doncs no hi has d'entrar. I aquests consells es fan, i aquesta vocació que té justament aquesta campanya és preventiva, és per informar, per conscienciar.
Helena també ha recordat que, com a la carretera, moltes vegades, tot i conèixer les normes de seguretat, aquestes no s'apliquen.
I a tot això, ha mort el nen de 7 anys que es va ofegar dimarts a les piscines municipals d'Alcarràs.
Els fets van passar darrera hora de la tarda i després de treure el menor de l'aigua, els serveis d'emergència el van poder reanimar i, posteriorment, el van traslladar a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova i després cap a Barcelona en helicòpter, on finalment, com deies, ha mort. Ara l'Ajuntament del municipi ha declarat 3 dies de dol oficial i avui ha previst també un minut de silenci.
I parlem de mobilitat breument, perquè la Renfe ha endarrerit fins a la tardor la posada en marxa de la línia RL4 entre Lleida i Manresa per alguns problemes en la reconfiguració del servei per part de l'operadora en relació al material mòbil i als treballadors. Vaja.
La Generalitat ha demanat que els plans alternatius de transport durant les obres de la infraestructura es dissenyin amb més antelació, amb la vista posada al pròxim tall de Roda de Barà durant 5 mesos. I, d'altra banda, el govern ha arribat a un acord amb el Ministeri de Transports i Mobilitat per recuperar el servei ferroviari avant entre Tortosa i Barcelona suspès després de la pandèmia i per millorar les freqüències de tren que uneixen Lleida amb la capital catalana.
I aquest dimecres al vespre s'han entregat els premis anuals de la Fundació Princesa de Girona a Lloret de Mar. L'acte ha comptat amb el rei d'Espanya, Felip VI, i la princesa d'Astúries, Eleonor de Borbó.
Felip VI ha subratllat la tasca que fa la Fundació Princesa de Girona per impulsar el talent dels joves i ha dit que aquest any la Fundació ja celebra els seus 15 anys. Eleonor de Borbó ha lluitat els guardonats i els ha posat d'exemple també per la joventut.
Gràcies,
Van
Júlia.
Van pensar de forma diferent. Ai. Van assumir riscos, van donar un nou sentit a aquestes paraules. Sostenible, accessible, inclusiu. Van descobrir en què eren bons i on podien aportar. Des de la cultura i el seu imprescindible poder transformador, des de la ciència i la seva vocació per resoldre problemes, i ara són ells els referents de la meva generació.
Mil disculpes, sé que he parlat per sobre de la Eleonor i això no ha quedat molt bé. Disculpes a la Casa Reial, des d'aquí. Gràcies, Júlia, deixem que esmorzis alguna cosa, que facis una mica de dumping esmorzatiu.
Perfecte.
No facis competència desleial a la Judit Vallès,
per exemple. No, mai, no, a la Judit mai.
I que vagis preparant el matí informatiu i ara, de nou, Toscano, amb els esports.
La caravana.
Minuts i les 9. Xavi Toscano, bon dia de nou.
Què tal? T'acusaran d'injúries a la corona.
Ja, ja, és que, sincerament, m'he sentit una... He suat, perquè penso... Parlar per sobre de la Eleonor no és una cosa que pugui portar-me res de bo. En fi, parlem d'Anglaterra, que serà el rival d'Espanya a la final de l'Eurocopa de futbol, que es jugarà aquest diumenge a Berlín.
I tot perquè els anglesos han guanyat aquesta nit a la selecció dels Països Baixos per 2-1. Tot a començar perdent, la selecció del Regne Unit ha aconseguit remuntar el duel i que va fer, igual que va fer dimarts a Espanya. Els holandesos han obert el marcador al minut 6 amb un golaç d'Àlex Loren a Xavi Simons, un gol que Anglaterra ha empatat al de penal al minut 18 de les botes de Harry Kane. Un empat que s'ha mantingut durant la resta del partit i quan semblava que el duel es decidiria a la pròrroga ha aparegut Watkins per marcar el 2-1 definitiu en el temps afegit. Ara els anglesos, com dèiem, s'enfrontarà a la selecció espanyola el diumenge a les 9 de la nit. L'entrenador d'Espanya, Luis de la Fuente, valora així el rival.
Tenemos estilos bastante diferentes, pero Inglaterra pues tiene también un equipo de potente físicamente con jugadores que disfrutan también con espacios y corriendo un poco a los espacios libres. Bueno, pues nosotros un poco trataremos de imponer nuestro estilo, que es tener más posesión, aunque como siempre digo también tenemos esa opción de jugar al contraataque.
Una final que jugarà a l'Estadi Olímpic de Berlín.
Mira, on el Barça va guanyar la seva darrera Champions, si no recordo.
Correcte. Malament.
És allà. Doncs escolta, ja veurem. Partit, el millor partit que ha fet Anglaterra en l'Eurocopa, jo crec, la primera part com a mínim. Després es van encallar una mica, però bé, una final que fa patxoca.
Atractiva,
no? Sí,
i tant.
Perquè a més s'han creuat molt poc, han hagut molts pocs enfrontaments oficials entre Espanya i Anglaterra.
Correcte, crec que l'últim encreuament va ser l'any 96, una Eurocopa de l'any 96.
Imagina't, fa moltíssim d'això. Doncs bé, estarem atents, això serà diumenge a les 9, amb Juan Carlos Rivero, la narració de televisió espanyola, que sempre és divertit. D'altra banda, la Copa Amèrica. Bueno, ara comentarem el que ha passat, perquè ha estat fort. Aquesta matinada també ha quedat definida la final, la jugaran Argentina i Colòmbia.
Així és, els colombians han guanyat 0-1 a la selecció de l'Uruguai gràcies a un gol de Lerma al minut 39 de la primera part. Colòmbia allarga així una ratxa de 28 partits sense perdre i lluitarà, com dèiem, diumenge a Miami contra l'Argentina pel que seria el segon títol de la seva història de la Copa Amèrica, després de 23 anys de guanyar el darrer. Per cert, com dèiem ara, el partit ha acabat amb una monumental baralla a la grada, un cop l'àrbitre ha pitat al final del partit. La batussa ha començat quan diversos jugadors uruguaians, entre ells Darwin Núñez i també el blaugrana Ronald Araujo, han saltat les barreres de protecció per enfrontar-se a un grup d'aficionats.
No ho havia vist mai a la vida, això.
Realment lamentable.
Jugadors, bueno, que Araujo, l'he escoltat, no?, que deia que es posen amb les seves famílies i no sé què, però jugadors saltant a la grada. Uh-huh. Increïble. És que m'estranya que no hagi passat alguna cosa greu, perquè a més ara jo era... Si podeu veure les imatges, fan esgarrifar. En fi, la Copa Amèrica, ja tenim la final, que vagi una mica més tranquil·la que aquesta semifinal. Encara en futbol, el seleccionador olímpic espanyol, Santi Denia, ex-Atlético de Madrid, per cert, ha fet oficial la llista dels 18 jugadors que competiran a les Olimpíades de París, que comencen d'aquí dues setmanes.
I entre els seleccionadors ja es veuran Pau Cubarsí, Fermín López i Eric García, els jugadors del Girona, Miguel Gutiérrez i Abel Ruiz, i el de l'Espanyol, Juan García. Els descartats són Iturbe de l'Atlético de Madrid, Mosquera del València, Juanlu del Sevilla i Camello del Rayo Vallecano.
18 jugadors que són o bé catalans, a la convocatòria dic, o bé juguen equips catalans.
Mm.
O sigui que és gairebé com la selecció catalana.
I tots espanyols.
I tots... Sí. El DNI segur que ho posa, de moment, si no tenim notícies que ens ho desmenteixin. Pel que fa al Barça, Thiago Alcántara, el fill de Mazinho.
Correcte, gran estrella.
Home, i tant, que s'ha retirat del futbol aquesta setmana, podria formar part de l'estat del nou entrenador Hansi Flick.
L'exfutbolista s'ha presentat a la ciutat esportiva Joan Gamper, juntament amb els jugadors que han començat aquest dimecres la pretemporada amb el nou entrenador alemany. Segons avança avui el diari Esport, el jugador ja ha donat l'okay a Flick per formar part del seu staff i ara es treballa per encaixar-lo contractualment. El jugador, que sap que li poden sortir altres propostes, no vol que la seva arribada es converteixi en un lligam. El club veu bé aquestes condicions i falta que acabin de trobar doncs, la manera més còmoda perquè tot plegat encaixi.
És allò de, el que va dir Zubizarreta, no? Marxa Thiago, sube Sergi Roberto. Doncs ara Sergi Roberto actualment no és jugador del Barça, per cert, i pot tornar Thiago. En fi, pel que fa al Madrid, ja hi ha dia i hora per la presentació de Kylian Mbappé. Per tant, amics culers, aquell dia en modo avión.
Correcte, serà el proper dimarts 16 de juliol, volem dir a les 12 del migdia, al Santiago Bernabéu, i s'espera que sigui una presentació a l'alçada, ho recordaràs, de la que va veure Cristiano Ronaldo l'any 2009.
Sí, sí.
Focs artificials, sí. Passarel·la, pantalla 360 graus. Està previst, doncs, que primer el president del Madrid, Florentino Pérez, el rebé a la ciutat Reial Madrid, sí, per l'acte protocolari de firma que el lligaran al Club Blanc, recordem, per les properes 5 temporades. Després ja serà la presentació, on el francès sortirà al camp vestit de blanc, amb la nova samarreta del Madrid i el dorsal nou a l'esquena.
Que deixarà Juanlu, no? Deixa el nou.
Correcte.
I l'agafa, és un salt, no? Del nou canvia de Juanlu a Kylian Mbappé. Per cert, que la presentació de Ronaldo van convidar Eusebio, el mític jugador portuguès, com a Cicerone, i es diu que, en aquest cas, estarà Zidane acompanyant la presentació, que, evidentment,
és un mite
blanc i de la selecció francesa. I en bàsquet, el Barça està tancant els últims serrells per la incorporació de Juan Núñez després de pagar, això sí, una compensació econòmica al Madrid.
Després de que Vim Pantera, el madrileny es convertiria així en el segon reforç del projecte que lidera aquesta temporada el tècnic Joan Peñarroya, el Barça hauria pagat una compensació econòmica d'uns 400.000 euros al Real Madrid, al club de formació de Núñez, per evitar que faci servir el dret de tanteig i retracte que té sobre el jugador de l'ACB.
I en tenis, Novak Djokovic ja és semifinalista de Wimbledon sense necessitat d'haver jugat després que l'australià Àlex Di Maño es retirés a última hora per lesió. Semifinalista sense jugar. No està,
sí, això,
no
el tenis, això el tenis és bastant habitual.
Sí, veritat. S'ha lesionat i tal, i no ve.
Com
i,
que no hi ha més rivals, pues,
i Djokovic doncs, estaria jugant en un solitari al vestit. Escolta, que marxa cap a casa que ja estàs a les semifinals.
Perquè el cas és que Di Maño s'ha fet mal a les acaballes, sí, del seu partit de 8 anys contra Arthur Fields i les proves mèdiques que li van fer després confirmaven els pitjors pronòstics i que l'han obligat, com dèiem, a retirar-se. D'aquesta manera, el serbi s'enfrontarà demà a la final, a la semifinal, volíem dir, a Lorenzo Musetti, que és número 25 del rànquing ATP, que aquest dimecres s'ha imposat en 6 sets al nord-americà Taylor Fritz. L'altra semifinal la disputaran també demà Carlitos Alcaraz, Carlitos, i Daniil Medvedev, al quadre femení. Ja hi ha definides les dues semifinals que juguen avui. Dona Becky contra Jasmine Paolini, per una banda, i Elena Rybakina contra Barbora Krejcikova, per l'altra.
La final masculina ho tenim clar, no? Djokovic, Carlitos.
Carlitos, perquè Carlitos segurament tindrà... retirarà un 40 anys i li seguirà dient Carlitos.
No? Serà Carlitos.
Això li va passar amb el Pedro del Barça, però, que va començar com a Pedrito i després li va costar.
Però Alcaraz, d'aquí re, auguro que serà Don Carlos Alcaraz i Parera. Pròximament. Sí, jo crec que sí. A més, et dic una cosa, la final pràcticament està assegurada Djokovic-Alcaraz, perquè Mariano Rajoy, en els seus articles meravellosos del debate post-partit de la selecció, ja va dir que la final seria aquesta. Per tant, tindrem un diumenge meravellós. Mm-hmm. Final de Wimbledon, final Eurocopa, i tot serà espanyol, espanyol, espanyol.
I les calles van arder.
D'alegria, en aquest cas. Xavi Toscano, moltes gràcies.
Gràcies. T'escoltem
a l'Estel Migdia. Ara, doncs, és el moment de la cara B.
A la caravana busquem la cara B de l'actualitat.
Doncs 12 minuts i les 9, Olma Giró, benvinguda de nou al que és el teu story.
Hola.
El teu estudi. El teu estudi, cada dia el de més gent. Judit Vallès.
Hola, què tal?
Bon dia de nou.
Molt bon
Millor,
dia.
Vas remuntant.
Vaig remuntant, sí.
Ja t'has fotut.
Home, ja s'ha fotut un paquet de galetes, ara ja.
Quatre cafès m'he fotut.
Quatre cafès.
No, home, no.
Un paquet de galetes.
Amb galetes vas mullant.
Clar,
vas...
exacte.
A les 6:50 ja s'agafava la primera galeta, aquesta noia.
És un ritual.
No he conegut una persona.
A veure.
Bueno.
No. A veure, Rafa.
Sí, si els pares de la Judit ens estan escoltant en aquests moments, preocupeu-vos
no,
per la vostra filla.
Pensaran perquè... que m'alimento molt bé.
No, a galetes.
Els pares la coneixeran perfectament.
No, que no és. Potser aprofita aquí per menjar galetes, saps?
De fet, Judit Vallès, que ja és una persona independent, els pares hauran respirat moltíssim en la seva economia, perquè, clar,
exacte,
alimentar a Judit Vallès és com...
Alimentar
és tenir família nombrosa, saps què vull dir? El pare fent hores extres.
Totalment.
Doncs dit això... No, després ja parlarem de la teva... De la teva personalitat en quant al menjar. A la cara bé, va, sisplau.
Vinga, va, cara bé. Avui comencem amb unes imatges que vam poder veure ahir que fan bastanta angúnia, la veritat.
Sí, sí, sí.
Van detenir a l'aeroport del Prat una persona que portava 38 cadàvers d'aus protegides en dues maletes d'equipatge. 38 cadàvers, eh? Wow. No us penseu que eren ocells petits com pardalets, pitrots, aquests així petitonets? No, no, eren ocells grans. Ocells grans que estan protegits i que venien des de Kènia. És a dir, aquest home, doncs, viatjava des de Kènia amb aquests ocells dels quals els havia tret, diguem-ne, la part de dins, els òrgans, no?
Sí, només era
els havia embalsamat.
Les plomes,
exacte.
La pell, sí.
Sí, era com la part exterior i estaven embolicats individualment amb fil transparent.
Ah,
i...
com les maletes.
Exacte, exactament. Sí, sí, com les maletes, doncs els ocells de dins també ho estaven.
Jo he vist alguna imatge i donava una angúnia terrible, sí.
I això, i estaven tractats doncs, per la seva conservació durant el viatge, no? Ah. Llavors, uns exemplars que en el mercat negre podien assolir un valor de 80.000 euros.
Què?
Cadascun d'aquests ocells.
Eh? Ves multiplicant.
80.000 euros, sí,
què?
Sí. No, no, és que...
Perquè se'n fan, d'això.
Van molt car, sí. Bueno, no van sé. Per col·leccionistes privats que busquen, ja, doncs, ocells així que siguin molt exclusius, que estiguin protegits, i estan disposats, doncs, aquesta gent a pagar grans quantitats de diners
el
per si aquest
sobra,
tipus d'animals.
Els hi sobra la pasta, bàsicament, perquè és que si no... Sí.
Bàsicament, sí, sí. Llavors, els agents de control de la terminal 1 van detectar, doncs, aquestes restes dels animals en dues maletes del passatger i un ciutadà amb passaport de Malta, és el que diguem-ne, el que van pillar,
yeah,
amb aquestes maletes. Llavors, després van poder comprovar la càrrega en aquestes dues maletes i el passatger va ser detingut, acusat de delictes de tinença il·lícita d'espècies protegides i de contraban.
I no feien pudor?
Home...
Jo suposo que sí.
Que sí.
Jo suposo, no?, que sí. El que no acabo d'entendre és com veuen, no?, que hi ha aquests ocells a dins de les maletes. O sigui, suposo que al passar-les doncs, per l'escàner, què devien veure, no?, a l'escàner, que els hi semblés estrany, perquè al final era una munió de cadàvers d'ocells.
Sí, però clar, sense ossos ni res, jo crec que van veure coses molt estranyes i van dir, obre, a veure què portes aquí.
Iguals, no?
Quants eren, perdona, d'exemplars?
38 exemplars, moltíssims. Sí, sí, sí. Llavors, la valoració preliminar de la duana va dir que es tractava d'aus procedents d'Àfrica Central, probablement eren autòctones de Kènia, el que dèiem, protegides pel seu greu perill d'extinció, i ara el que estan fent és esperar l'informe final del Ministeri per la Transició Ecològica per saber exactament doncs, d'on venien aquestes espècies i quin grau de protecció doncs, tenien. A més, també els investigadors han determinat doncs, que el destí, o sigui, ja estava, diguem-ne, acordat amb diferents col·leccionistes, eh?
Ja. O sigui, ja tenien destinatari.
Ah, exacte.
A veure si van pagar per adelantat els col·leccionistes.
Ah, mira, a lo millor... Bueno, no ho sé. Aquesta gent...
Té molts diners.
No són com nosaltres.
No. 80.000 euros és xatarrita.
És allò de cuando vea el pájaro te llegará el dinero en una cuenta de Suiza, qualsevol història.
Sí, exacte.
En fi, no havíem escoltat mai, contraband de...
No, la veritat és que no.
De... d'ocells, quina cosa.
Sí.
Canvi de tema?
Canvi de tema, sí. Una pràctica molt curiosa que no sabia de la seva existència. Hi ha gent que té piscines particulars a casa,
sí,
i no les utilitza. Llavors, hi ha una forma de treure'n rendiment de la piscina que tens i llogues com si fos una... com si lloguessis una habitació, com si lloguessis un apartament, doncs llogues la piscina, no?
Mira, jo tampoc ho sabia, això, quan he vist aquest matí que portaves aquest tema, dic, m'interessa. O sigui, com a mínim, com a curiositat, no sé si jo ho faré servir algun cop. Però
a mi em faria fàstic perquè la gent se sol pixar a la piscina.
Ja, home, suposo, espero que les deuen netejar, no?
Què va? Què va, veure, no?
És, sí, suposo que hi ha gent
veritat,
de tot.
És veritat, a mi no m'ha mirat amb aquestes cares, que tot... Escolta, aquí, si vas... Ara aquí no anem...
Escolta, però si vas pensant això, és que no et pots banyar en res.
Home, a mi fa força fàstic posar-me segons a quina aigua, eh?
Ja, ja, ja. Bueno, en fi, o el mateix.
A mi no... A veure, totes les piscines públiques...
Ja,
sí. Ja sabem. Escolta, que allà
per,
hi ha de tot.
I per a les persones que no tenen aquests remilgos de la Giro, com són,
sí,
aquestes aplicacions?
Sí, o sigui, hi ha a unes plataformes per llogar piscines, és a dir, tu entres a l'aplicació i pots llogar, doncs, la piscina de casa teva a persones, doncs, per estones curtes, per hores, hi ha algunes que fins i tot va per dies, llavors a vegades pots trobar també piscines amb barbacoes, pots fer una barbacoa, celebrar el teu aniversari amb una pool party, que se'n diu, no? Llavors tens com moltíssimes opcions i depèn de la piscina et deixen unes coses o unes altres. Llavors, jo estava mirant, us he passat un link perquè pugueu veure més o menys quins són els preus d'aquestes piscines.
Mira, he mirat ara mateix, és curiosíssim, per nosaltres tres, per anar aquesta tarda a una piscina, hi ha una meravellosa, per exemple, a Sant Cugat del Vallès, increïble.
Oi, a Collserola n'hi ha una que al·lucina,
sí. Mira, en surt per... Són 49 euros.
Sí,
doncs,
149 o 49?
No, no, 49.
Però l'hora, només, una hora.
Una hora. Però és una hora que estàs en el paraíso.
Jo no ho sabia, poca broma, que alguna tarda tonta d'aquestes que fa molt...
Home, si t'organitzes amb gent, i aquesta que us he passat, o sigui, hi ha tres aplicacions, d'acord? Primer, la primera és CocoPool, que és aquesta que estàvem mirant, és, pel que he vist, és una de les més cares, o sigui que les piscines, diguem-ne, són més de luxe, més VIP. Llavors, és una web que reuneix, doncs, totes les piscines de tot l'estat. Llavors, hi ha com una mena de mapa i allà veus, doncs, les piscines i els preus. Una mica com Airbnb, s'assembla bastant al mateix funcionament. Llavors, entre els resultats, pots com escollir el que més t'agradi i et convingui, per exemple, depenent de si vols un espai privat, si vols barbacoa, si vols una zona de relaxament, si vols que hi hagi carpa, gespa...
És curiosíssim.
Sí, sí.
Molt bé.
Fins i tot pots demanar, d'acord, aquesta hi ha nevera, aquesta hi ha congelador, i pots com anar filtrant a través d'això.
Jo faria la meva festa d'aniversari.
És que està molt bé, eh?
Hi ha algunes que estan molt bé de preu, eh?
I tant. Llavors, tenim l'altra plataforma, es diu Swimmy, que és més destinada, doncs, a festes, a celebracions. Llavors, en aquest cas, d'aquesta plataforma, no hi ha el mapa de resultats que dèiem, que comentàvem ara, però sí que van apareixent, doncs, fitxes de cada una de les piscines i també, doncs, totes les característiques de les piscines, i aquestes són per festes. Llavors, més o menys és a partir de 10 persones. I l'altra aplicació es diu Alquiler de Piscines i té, o sigui, és un aspecte així, la plataforma és menys moderna, però ofereix, doncs, l'opció de llogar per hores o per dies, també. I fins i tot per nits, eh? O sigui, pots llogar per fer una pool party a la nit.
Perdó, eh? A Swimmy, a l'aplicació que ara ens comentaves, la de festes, hi ha una categoria que es diu team building, que és com la construcció d'equips per anar a fer equip.
Ja.
De cara a la temporada que ve podríem fer un team building.
No m'agafareu.
Sí, la veritat és que està molt bé. Jo volia mirar això per anar-hi després de sortir de la ràdio amb vosaltres. Així que, si voleu, podem anar a fer una piscineta per 50 euros l'hora.
Dic sí, ja firmo, ja firmo.
No, però 50 euros són les més cares, n'hi ha una mica de tots.
Home, ja que ho fem bé, no, Rafa?
Sí. No, hi ha algunes...
per persona o entre tots, no?
Clar, s'ha de pagar entre tots.
Hi ha algunes que podeu trobar per 7-8 euros l'hora, eh? Això sí, més a les afores de Barcelona. Al centre de Barcelona costa més trobar-ne, això.
Clar, és que costa tenir piscina.
Exacte.
No, però està...
Està molt bé, està molt bé. Ara que comença a fer calor, la veritat és que és una molt bona opció per dies puntuals.
A mi el dilluns de la setmana que ve no em va bé, però més enllà del dilluns, el dia que vulgueu.
Molt bé.
Molt bé, molt bé.
I anem. I fem una barbacoa, eh, però...
Bona cosa, avui ens has descobert una història molt interessant amb les piscines aquestes que es poden alquilar, piscines particulars. Doncs fantàstic, tenim música, eh?
Tenim música,
com sempre.
Vinga.
Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa. Qué bonita tu mirada, tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña. Yo me parto la camisa como camarón. Tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña.
Bé, avui és el tema del dia, ja ho hem dit, però ho repetim perquè és mai a prou.
Avui és dia Estopa.
Exacte.
Estem de ressaca d'Estopa.
Sí.
Hagis anat o no al concert? Ressaca d'Estopa.
El concert d'ahir, d'Estopa, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona.
Sabeu qui va anar de la casa?
En José Matosas i la Paula.
El Matosas.
Ah!
amb la Paula.
També, la Morena també, no ho sabia.
Em van dir que es van trobar.
Ara entenc. Mira que bé. Ara entenc, perquè encara no ha arribat.
No sé. No, però encara no li toca estar tranquil·la.
Ai, és veritat, és veritat. Doncs Estopa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Va ser un concert multitudinari, segons hem pogut veure. Les xarxes socials estan bullint de tots els estoperos que van assistir-hi. Un regal de concert, un concertàs. Llavors, ahir, recordem que era la celebració dels seus 25 anys dels escenaris, una celebració que va arrencar amb concerts a Amèrica Llatina, ja fa uns mesos, i ara continuarà doncs, amb diversos concerts per tot Espanya. I, a banda del concert a Madrid i el d'aquest, el d'ahir a Barcelona, la gira, de fet, acabarà amb una altra parada a Barcelona.
Ah, sí?
Sí, el 18 d'octubre Estopa actuarà al Palau Sant Jordi, coincidint doncs, amb la data exacta de l'aniversari dels 25 anys de llançament del seu primer àlbum.
Que ben trobat.
Un 18 d'octubre de 1999,
Unos poetas de les fetxes.
I tant, i tant, i tant. Per tant, els que us heu quedat amb ganes, els que heu vist els milions de vídeos que hi ha a totes les xarxes socials i us ha entrat una mica de...
El coquet.
Sí.
18 d'octubre. Al Palau Sant Jordi, Estopa tornaran a tocar.
A celebrar el seu aniversari amb ells, en directe.
Això sí, les entrades però es van esgotar. Les del 18 d'octubre.
Ah, ja ens ha tornat a posar el coquet.
No, però jo crec que aquestes coses sempre hi ha entrades de revenda.
Podeu fer... Vallès, sí, però no.
No, però gent que al final no pot anar-hi. Ah, bueno, és a dir, si t'interessa molt, busca les xarxes socials. Segur que hi ha gent que al final no pot anar-hi.
Segur, tens raó, i te la donarà...